Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Equip de l'Aràbia Saudita o d'algun equip del Pròxim Orient. Ho dic perquè sembla que està sent recurrent en el món del futbol fer aquest pas ara, marxar d'Europa fins cap a l'Aràbia Saudita. Si està jugant també una Supercopa allà cada temporada, t'hi veuries jugant en aquell país?
No me veo, la verdad.
¿Per qué?
Bueno, porque creo que no comparto mucho la ciertas ideas. Es cierto que, bueno, está así, parece que igual hay intención de progresar un poco, pero creo que queda mucho.
Doncs Borja Iglesias, com sempre, clar, i en aquest cas castellà, però estic segur que fins i tot si t'atrevessis amb el català, Borja, gairebé que te n'en sortiries, perquè jo crec que de moment, per molt que hagi portis ja uns quants anys fora de Catalunya, després de passar per aquí per l'espanyol, es nota que tens companys catalans que t'ajuden amb el català, eh?
Sí, parlem català habitualment.
Així m'agrada. Veus com se n'en sortiria? Veus com se n'en sortiria? Borja Iglesias, és un plaer, com sempre, xerrar de futbol i del que no és futbol també amb tu abans d'un partidàs com el de diumenge, aquest Betis-Barça. Una abraçada molt forta, que vagi bé la temporada.
Un abraço. Muchas gracias, igual.
Per sobre de la mitjanit, Borja Iglesias, el tu diràs, parlant de moltíssimes coses, de Xavi, dels seus duels a Araujo, que diu que li agrada enfrontar-se amb ell, però també de d'altres qüestions, com el que va passar l'estiu amb Luis Rubiales. Diu que hi ha jugadores que, a banda de públicament, també li van agrair de forma privada el gest que va tenir. No el gest, sinó, bàsicament, el fet de pronunciar-se, perquè no tots els jugadors es van pronunciar a l'estiu. Que no jugaria mai a l'Aràbia Saudita, perquè el país saudita té uns principis que ell no defensa. Recordo que ha estat dels més actius defensant també el col·lectiu LGTBI en el món del futbol. I vaja, jo crec que una persona de cap a peus i un plaer xerrar una estona amb ell, Borja Iglesias, que va estar aquí a l'Espanyol, que va marxar al Betis per uns quants calés i que ara no ha marcat encara cap gol aquesta temporada, i ens explicava com gestionava ell una mica tot això, la salut mental, com estan afectant les xarxes socials en el dia d'avui, que cada vegada hi ha més jugadors que s'han de tancar els comptes. Diu que ell bàsicament el que fa és bloquejar tothom i ja està, però que tancar-se cap compte res, i que això en tot cas no ho haurien d'arreglar els jugadors, sinó que haurien de ser les persones o els usuaris o els encarregats de les xarxes socials.
O alguien que s'encargui
de regularitzar
les redes socials, no?
Sí, sí. Algú
que controlava que se empieza a poner un nombre falso para insultar a la gente, claro.
Clar.
El día sí, que sí. Se regularice bien.
Nombre y DNI.
Nombre, DNI.
¿Cómo se acabaría
y una
todo?
Cuenta bancaria asociada. Pasa como te saquen 50 pavos de un saque por insultar a alguien, pasa como no insultas más a nadie.
Se acabaría total.
Pero no, seguimos con la misma.
Las tonterías.
Sí, sí.
Un tipo normal, al final, ¿no?
Sí, muy normal. Muy normal.
El primer jugador que fue a la resistencia, ¿no? Supongo que es lo que yo recuerdo.
Creo que sí. Sí, sí.
Després fa Piqué i ja puso a los jugadores de vuelta en su lugar habitual.
I després ja n'han vingut molts altres. 3 minuts per sobre de la mitjanit. Hem parlat molt del Barça, vull parlar del Madrid també, que ahir va quedar eliminat. Clar, hi ha un debat a la porteria al Madrid, que si Kepa, que si Lunin, que si ara un, que si ara l'altre. Jo no sé si Ancelotti en algun moment s'haurà de plantejar que jugui o Kepa o Lunin i deixar-se d'invents, no? Perquè no sé si teniu la sensació que aquest debat els està perjudicant. Ho dic perquè ahir el porter, també Oblak en va tenir alguna cantada, però ahir el porter, en aquest cas Lunin, va ser determinant perquè l'Atlètic de Madrid se'n pogués emportar a l'eliminatòria.
Sí, no els acaba de beneficiar ni a un ni a l'altre, no? Sembla que aquesta incertesa de veure si avui em toca jugar a mi o no, doncs no els fa estar amb la suficient tensió o confiança, sobretot, i els hi, bueno, i els veuen els partits. Ahir ho vam veure amb Lunin, l'altre dia també ho vam veure amb Kepa a la Supercopa, I jo també sóc partidari, bueno, per exemple, Simeone és el cas contrari. No canvia el porter ni a la Copa ni a cap competició. Sempre juga al blanc.
És sou blanc, clar.
Que, bueno, sí, però aquest any no està tampoc tan fi com altres anys.
Però dades les circumstàncies del Madrid, que teniendo, que los dos te generen inseguridad, prefiero apostar por el portero que es mío de la plantilla, que es Lunin. Si vos me decís, mira, está Kepa y te brinda una seguridad tremenda, perfecto. Pero Kepa está cedido.
Sí, sí, tal.
Entonces, para eso, apuesto por el mío y le doy confianza al mío. Y se acabó. Si los dos te van a atajar igual de mal...
Jo crec que hi ha dos tipus de jugadors. Aquells que necessiten sentir la competència ferotge per no relaxar-se, i aquells que quan senten la competència no són capaços de veure la seva millor versió, no? El típic jugador que quan veu que les coses no li estan sortint ja mira de reull a la banqueta i diu, ui, ja escalfa el davanter suplent, ara em trauran, i em fa sentir insegur. No? Jo crec que tant a Kepa com a Lunin els està passant una mica això, que en comptes de dir, ostres, és que hi ha un duel entre l'altre i jo, he de treure el millor de mi, és, ostres, si ho faig malament ja estarà escalfant l'altre, i per tant mentalment això els està afectant, perquè és que són rotacions indiscriminades, juguen els dos, però és que els dos estan cometent errors.
¿Qué jugador top conoces que no aguante esa presión de la competencia? Porque yo todos los top que conozco se aguantan la competencia.
O se la comen directamente.
O se comen a su competencia. Sí, sí. Es que es muy difícil, o sea, la verdad que es feo, pero es un ambiente que es realmente competitivo, porque ahí sí que está clara la meritocracia. Entonces, cuando ya no se aguantan esa presión, y como hace Vinicius, se toca el escudito y dice, no estás para jugar al Madrid.
¿Qué os sembla el que va a hacer Vinicius en las imágenes que avui, yo creo que s'han comentat més que ahir? Soy després d'una jugada que no acaba en gol, es toca l'escut i diu soy el mejor del mundo, li diu a l'afició de l'Atlètic de Madrid, no?
Soy muy bueno.
O soy muy bueno, sí, madre. Sí. Soy muy bueno, li diu. Sí, sí.
Un pallasso.
Ho vaig ficar al tuit l'altre dia, al Twitter. Tan bon X. Futbolista com mal esportista. O sigui, l'esport, per mi, transmet uns valors que Vinicius en cap cas reflecteix, vull dir, no... Cap esportista és, o sigui, un bon esportista és exemple de moltes coses. I Vinicius, per molt bon futbolista que sigui, no és exemple de res.
El més curiós és que ell, després de la final de la Supercopa d'Espanya, que és MVP de la final del partit contra el Barça, surt en roda de premsa i diu que sí, que ell no és conscient a vegades de que té gestos que no són correctes, que ho ha de millorar... Com per primera vegada, no?, obrint-se i dient, escolta, sí, hi ha coses que no faig bé al damunt del terreny de joc, però clar, és que en el partit posterior, al cap de 4 dies o 5, tornes a fer el mateix.
Jo a Vinicius el veig un noi justet, un xaval que és justet, i que...
De futbol no, cuchito de cabeza.
Sí, i que sí que quan surt l'han d'assessorar molt, quan, i no és un nano que, o sigui, sí que repeteix el que li diuen cada dia, perquè no té discurs. Vull dir, surt, li diu, Vinicius, has de dir això. Això i això, toca parlar, però has de dir això, això i això, i no sortis d'aquí, per no li ha cap traca. I el tio surt allà i, evidentment, en fred, la gent del Madrid, que sap de comunicació del Madrid, que sap com funciona i sap el que s'està dient a les xarxes socials i tot plegat, diu, noi, hem de pagar aquest incendi, digues això, això i això, i ell surt allà i diu, tal, tal, igual, i fora. Un altre es rebel·laria i no sé què, tal, no, ell no, perquè no té discurs.
I més enllà de la seva actitud, que és lamentable, no creieu que és irregular a vegades i que quan ell està malament, no sé si destrota una mica a tot l'equip, que es nota molt quan està descentrat i fora del partit, i que ahir també va ser un dels motius pels quals el Madrid perd i acaba eliminat? Jo tinc aquesta sensació.
Jo crec que el conflicte és la seva gasolina. És a dir, que quan juga contra rivals que potser no el punxen, el partit està molt tranquil, potser no acaba d'aparèixer, en canvi, quan hi ha totes aquestes discussions, gestos, provocacions, és quan ell s'escalfa i aleshores diu, ara doneu-me la cara, ara vindré per tu. No? I hi ha molts partits que s'ha activat a partir d'una picabaralla. Ell mateix busca l'incendi per donar la seva millor versió, amb el risc de que de tant en tant, clar, se'n va del partit.
Hay una cosa que no tengo clara. Estoy de acuerdo con los dos, que es un payaso y me parece que, como dijo Tony, me parece que no es un ejemplo como deportista, como dijo Farran Martínez. Pero hay ciertas cosas que me pasan con estos tipos de deportistas, de que depende de su carisma o de esa aura que puede ya tener, que le perdonamos ciertas cosas o no. Como también pasa en la vida cotidiana con la gente, ¿eh? Porque este hablar tonterías o que hace Vinicius, a Michael Jordan, por ejemplo, no estoy comparando, pero se le perdonaba. Nos parecía gracioso que le diga "Form your man, Mutombo", y le o sea, sí, se lo celebrábamos. Ah, qué grande Michael, no sé qué. Nos reíamos con eso. O cuando esa gasolina de competir contra los rivales, que les inventaba cosas, se enojaba que hacía Jordan, no te digo que lo celebramos, pero bueno. Y a Vinicius, por lo que sea, porque su carisma no es el mismo, porque su aura no es la misma, lo condenamos. Yo pienso como Tony, es un payaso, y pienso como Ferran, es un mal deportista. No me gustaría a mí que ningún jugador del Barça se convierta en eso. O sea, que me dé vergüenza, porque da vergüenza ajena a Vinicius a veces. A mí cuando se pone a señalarse el escudito ante Rodrigo de Paul, que Rodrigo de Paul le dijo, bueno, soy campeón del mundo, yo, vos no, chao, se acabó la conversación. Pero es que me genera siempre esa duda, ¿se lo perdonamos o no? ¿A quién se lo perdonamos y a quién no?
Però jo crec que en el cas de Vinicius no és només una frase. En el cas de Vinicius hi ha el context, el que va passar a Mestalla, provocacions, enganxades amb altres rivals. En el cas de Michael Jordan, no, almenys, és veritat que em va agafar
de
més petit, però no tantes trifulques.
Amb els rivals, és una cosa, el problema sí, de Vinicius és que és la fixació amb la graderia i amb tothom.
És con tot.
No és el mateix.
No quiero comparar Vinicius con Michael Jordan, por favor.
No, però era més en el duel 1 contra 1, en un duel esportiu.
Correcte.
Que tu pots tenir, i a veure, i aquí també ho hem vist amb el Barça, amb Messi, a vegades també, o amb Suárez, amb jugadors del Madrid, que t'encares perquè vas a 200, a 200 pulsacions, hi ha molta tensió, això ho puc entendre. Però el que fa després a nivell de públic...
Com es menja l'àrbit, com crida, que els gestos...
Tot és molt desagradable.
I de fet, no sé quan durarà el Real Madrid, eh? Vull dir, no tinc cap informació.
Però
em quadraria que Florentino, veient la política que tenen els darrers anys amb Casemiros, Varans i companyia, no oblidem que Vinicius aquí ja quantes Champions ha guanyat.
Que fitxin un extrem espanyol.
No, una.
En Vinicius una, va marcar el...
Només ha guanyat una Champions Vinicius o ja en té dues?
Jo crec que en té una.
En qualsevol cas, no m'estanyaria gens veient la política de Florentino, que en un parell d'anys, si ve el United de torna, doni 120 quilos...
Pobre United, ya estás haciendo que despilfarra siempre. Todo...
Pot ser que depengui una mica de Mbappé també, i de
Mbappé, i perquè Florentino no és tonto i sap que el que s'està generant Vinicius és un futur complicat.
Estaria bé que sortís l'àudio de Florentino parlant sobre Vinicius, eh?
¿Qué pasa? O sea, si Vinicius, ¿cuántos años tiene? ¿21 o 22?
Sí, yo creo que
es joven, quiero decir. ¿Qué es este tipo? ¿Qué diría este tipo a los 30 años? Con 3 Champions ganades.
23 anys ja té, eh? 23 cap a 24.
Per això t'ho dic, que corre el risc de que es pugui
sí,
acomodar.
Sí, és que el Madrid, si li arribés una bona oferta, es plantegés...
És que el té molt amortitzat,
malauradament. Si viene Mbappé, lo tenés que largar, perquè aparte juega en la posició.
No, per això. Que no sé com... No? Com mesclarien. És veritat que Mbappé potser vindria a jugar davant de centre. Si és que hi anés al Madrid, no?
Sí, o si ve o tingués Haaland, per exemple.
Però ara mateix, per exemple, hauries de canviar...
Si Haaland i Mbappé, lo tenés que sacar.
No, que potser no poden fitxar Mbappé, però fitxen a Haaland.
Sí, lo que pasa es que por Haaland tenés que pagar el paso, ¿no? Mbappé viene libre.
Sí, però jo Haaland ho veig més a mitjà de termini, no? D'aquí dos anys, potser.
Sí, però bueno, com el dèieu ara, en un o dos anys, que no potser aquest estiu, però d'aquí un o dos anys, que amortitzadíssim i fora. I de fet, el Madrid ha tocat ja un extrem també per intentar-lo portar.
De Leipzig.
Espanyol.
Dani Olmo?
O Nico Williams.
Però no juega en el Leipzig.
No, bueno, de Espanyol dic.
Ah, ok.
Dani Olmo o Nico Williams. Dani Olmo també l'ha tocat al Madrid.
Home, però sí, preferiria que fos Dani Olmo. Imagina't que em sembla un jugadoràs Dani Olmo, però és que Nico Williams, com l'estic veient aquesta temporada, ben hem parlat abans quan parlàvem amb
l'Atlètic Club. Encaixa perfecte amb l'estil.
No, està explotant d'una manera bestial.
És merengon, Nico Williams.
Sí, però bueno,
Williams,
crec
no?
Que els dos... Sí, no Nico Williams és merengon, jo crec.
Mala notícia, doncs.
Bueno,
abans has dit Messi, Suárez... Sabeu que hi ha aquesta matinada o no?
Sí,
no ho sabeu.
Un partit al Salvador.
Mira.
Desde la última vez que jugamos juntos, nos prometimos, soñamos, que alguna vez íbamos a volver a jugar, a encontrarnos en una cancha. La espera terminó. acá estoy.
Aquest és l'anunci promocional de l'Inter Miami del partit d'aquesta nit entre, sembla que sigui una final de la Champions, entre El Salvador, la selecció d'El Salvador, i Inter Miami a l'estadi Cuscatlán d'El Salvador, amb Messi i Suárez tornant a jugar junts per primera vegada des que Suárez, primer va ser Suárez, després Messi, des que Suárez va marxar del Barça. De fet, he buscat, he comprovat que l'últim partit que ells van jugar junts, que de fet va ser també l'últim partit que van jugar junts Luis Suárez, Messi, Alba i Sergio Busquets, va ser el fatídic 2-8 a Lisboa, a Dalús, si no m'erro, almenys sí. L'últim partit oficial que jo sàpiga, 14 d'agost del 2020, en plena pandèmia del coronavirus, aquella malaurada nit a l'estadi de Dalús a Lisboa sense públic. Doncs avui, a les 2 de la matinada, és un partit amistós, estan de gira, comença la pretemporada de l'Inter Miami, Luis Suárez i Leo Messi tornen a jugar junts, Luis Suárez, Messi i també Jordi Alba i Sergio Busquets. Què t'ha semblat l'anunci promocional, Juan? Que... Molta èpica, no? Potser per un retrobament, no sé.
Sí, aparte no sé si... Bueno, han de saber si es verdad o no, todo eso que dice. No, soñamos, no sé qué.
Ah, en volver a juntarse.
Sí, queda lindo como eslogan, bueno, no sé si lindo.
Muy americano, ¿no?
Sí, un poco demasiado. pero nada, me hacía gracia porque comentaba, está armando un equipo de Legends, Beckham. Ahí, falta que juegue él. No, pues,
son cuatro, sí, que yo los veo capaços de guanyar.
No lo sé,
La MLS, perquè tenen un equip, sí, i a més, aquesta gent, el que dèiem abans del Barça, aquesta gent, una altra cosa no, però competitius. Ho són moltíssim.
I sí, si però... aquesta gent no tenen la planxa plena. Després de guanyar una lliga no tenen la planxa plena.
Si el físic, aquest és el gran incògnita, perquè aquest home va dir fa 4 dies que s'havia infiltrat abans de cada
que
partit.
Que anava coix.
I aquí jugarà no sé quants partits. Però bueno.
I viatges, i no sé què.
Però si el físic més o menys els acompanya, hòstia, cuidado, perquè els meus competitius que són, bé, ens hem tornat a juntar l'any passat, ja guanyen... L'any passat, vull dir, guanyen un... agafen l'equip últim, acaben guanyant un títol, ficant-lo en una altra final. Jo crec que títols guanyaran, no sé si guanyaran la MLS, perquè la MLS és molt llarga.
És molt llarga.
I després hi ha playoff, a més,
és molt injust, per això és molt llarga. Però que guanyaran títols, que seran competitius i que estaran allà, estic seguríssim.
Doncs això, avui a les 2 de la matinada, malauradament, no sé per on es pot veure televisat, estava intentant esbrinar si l'Inter Miami oferia el partit de forma gratuïta a les seves
xarxes. No sé si a la web de la MLS es podia veure, no ho sé, crec, em sona perquè ho he vist en l'aplicació. Que...
Sí, mlssoccer.com, per aquí suposo que t'has de registrar, no sé si de forma gratuïta no sé, o és de pagament. Dos minuts per sobre d'un quart d'una. De seguida anem cap a Madrid amb la Laia Coll perquè ens expliqui la prèvia de la final de la Supercopa d'Espanya femenina de demà. Abans, a aquesta hora, Sergio González, l'entrenador del Cádiz, continua sent entrenador de l'equip andalús, però en les declaracions postpartit, després de la derrota del seu equip 1-0 contra l'Alavés, ell mateix es donava per mort.
Vosotros sabéis cómo funciona esto del fútbol, no tengo que explicarlo yo aquí, ¿no? O sea, estaba claro que era una bola extra el partido de hoy, una bola extra que creo que el cuerpo técnico y yo nos merecíamos por la trayectoria que llevamos en el Cádiz, y no ha salido bien. Cuando tienes una bola extra y no sale bien, creo que las palabras salen por sí mismas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar lo que decía el presi y lo que decía está bien decidido, pero por nuestra parte, si tenemos que entrenar mañana lo haremos y intentaremos preparar otra zona de semana de la mejor de la manera para el Athletic Club, si no, a aceptarlo, respetarlo, cabeza arriba y a seguir.
Sembla clara la decisió, no sé que el president s'ho repensi, no?, a última hora i aquesta nit amb el coixí es llevi demà i pensi que no, que l'ha d'aguantar encara un partit més a Sergio González. Pausa i de seguida tornem i anem cap a Madrid. Saludem la Laia Coll per aquest Barça-Llevant, final de la Supercopa d'Espanya femenina demà.
Tu ho diràs amb Gerard Ballé.
Un pinxo de truita, sisplau.
Amb ceba o sense ceba?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
El 4 de febrer, Barcelona obre el Mundial de Trial Indoor 2024. Arrenca la cursa pel títol amb Toni Bou, Adam Raga, Busto i Marcelí al Palau Sant Jordi. I torna l'únic duel indoor Bristol-Avellan amb el Women's Trophy. El 4 de febrer, viu l'Universae Trial Indoor de Barcelona. Un gran espectacle per a tota la família. Entrades a rpmticket.com. RAC1, emissora oficial de l'Universae Trial Indoor de Barcelona.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
Diuen que tots ens mereixem una oportunitat. I aquesta volarà. Arriben els HRB Days a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Del 15 al 28 de gener, aprofita unes condicions excepcionals amb entrega immediata a la gamma HRB Full Hybrid. Unitats limitades, no les deixis escapar. Només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
Tu ho diràs. Amb Gerard Ballet.
Quarts d'una, en directe al Tu diràs, encara la tertúlia amb el Juan Irigoyen, el Toni Joan Martí, també el Ferran Martínez i amb la Laia Coll des de Madrid. Hola, Laia, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Demà Barça-Llevant a Butarque, en directe a RAC1. El Barça juga el primer títol de la temporada, aquesta Supercopa d'Espanya femenina de futbol, a partir de les 8 de la tarda, com dic, en directe al Superesports de RAC1. El Barça, Laia, que parteix com a favoritíssim en aquesta final, però ja ho sabem, és esport, tot s'ha de jugar, i el Llevant porta més una bona trajectòria a la Lliga, és segon. Per on passa l'última hora d'aquesta final, Laia?
Doncs Sandra Paños no s'ha pogut entrenar del tot, s'ha hagut de retirar de l'entrenament que l'equip ha fet aquesta tarda a les Roces per unes molèsties al bessó de la cama dreta i és dubte per la final de demà. L'equip ha fet una breu sessió a les Roces, entrenament amb les mateixes convocades que el dia de la Supercopa, per tant, baixes segures per demà, Alexia, Jana, Mapi i Rolfo, però totes seran aquí a Madrid donant suport a les seves companyes i, com dic, pendents de l'evolució de Sandra Paños. Per part del Llevant, Mayra està disponible, va acabar amb molta sobrecàrrega a la semifinal de dimarts contra l'Atlètic de Madrid, però demà estarà disponible i possiblement partirà de l'11 principal. Aquesta és l'última hora de la final del Barça demà contra el Llevant.
Avui era dia de prèvia, que se n'ha dit d'aquesta final?
Doncs Jonathan Giraldez, l'entrenador del Barça, creu que guanyar els duels serà clau per endur-se el títol.
Un equipo con una propuesta ofensiva en su inicio de juego, que tiene jugadoras diferenciales en la última línea, y nosotras sí que es cierto que tendremos que hacer cosas diferentes a las que hicimos el día del Real Madrid para poder ajustar bien temas de presión y evitar que sus jugadoras de más talento puedan entrar en escena. Después sabemos que va a ser un partido donde a nivel de duelo será importante. Estas situaciones de uno contra uno, estas situaciones de disputa, estas segundas jugadas, las dos propuestas juntas creo que hace que para el aficionado sea entretenido y, como decía antes, esperemos que haya más goles por parte nuestra y que nos podamos llevar esa final.
I Giraldez també ha explicat com es prepara l'equip amb la superioritat que acostuma a demostrar el Barça en les competicions de caràcter estatal perquè afrontin la final al Barça amb la màxima concentració i garanties de poder sumar un nou títol.
En los entrenamientos intentar preparar a las jugadoras, darles recursos para que esos escenarios que se pueden encontrar en la competición, anticiparlos y ver de qué manera tenemos que enfrentarlos. Y después creo que eso nos permite afrontar los partidos con algo más de tranquilidad, ¿no? Y después, por último, focalizar en el plan de partido, focalizar en el rol que las jugadoras tienen que desenvolverse cuando tengan el balón y cuando no lo tengan.
El de demà és el primer títol que pot guanyar el Barça aquesta temporada. Els objectius, però, són ambiciosos i van més enllà de demà. Irene Paredes ha parlat de l'ambició que té l'equip d'aconseguir el pòquer de títols per primera vegada a la història.
Es el primer título de la temporada, queremos ganarlo. Si no me equivoco, creo que nadie ha ganado los cuatro títulos posibles en una temporada y es lo que siempre decimos, pero queremos seguir batiendo récords y eso pasa por ganar mañana. Pero bueno, lo que queremos es prepararnos bien para mañana, hacer un buen partido y eso nos acercará a poder ganarlo.
El pòquer entre Sella i Sella no s'ha aconseguit mai. El màxim que ha aconseguit un equip és el triplet, el que va aconseguir el Barça la temporada 2020-2021. Però per aconseguir-ho, el primer pas és guanyar demà, revalidar el títol de la Supercopa. El Barça és el campió de les últimes dues edicions. Al davant hi tindrà un Llevant que està confiat en les seves possibilitats, que ve de fer una molt bona temporada la temporada anterior, que està mantenint els seus bons resultats, el seu bon rendiment, el seu bon joc. Actualment és el segon a la Lliga, empatat a punts amb el Real Madrid, a 9 del Barça. I José Luis Sánchez Vera, que és l'entrenador, diu que sí, que afronta la final amb optimisme y con convencimiento que puedan derrotar al Barça.
Lo más importante es que llegamos al tramo final de partido en disposición de poder ganar la eliminatoria, ¿no? Es estar dentro. Creo que el año pasado lo conseguimos hacer, en el partido en el Johan lo conseguimos hacer, y en el partido en Buñol, si no recuerdo mal, al minuto 83, minuto 84, llegamos con 0-1, teniendo ocasiones. ¿Eso qué significa? ¿Que te vas a meter atrás y vas a esperar? Todo lo contrario. Creo que hay que generarle al Barça estructuras de presión altas, que las jugadoras no tengan esa comodidad para que la toma de decisión sea tan alta.
Totes les jugadores per part del Llevant disponibles. Han tingut les granotes un dia més de preparació, descans, però també és cert que van haver de jugar una pròrroga a la seva semifinal contra l'Atlètic de Madrid. El que sí que han assegurat els dos entrenadors, tant Sánchez Vera com Giraldez, és que demà veurem una final molt entretinguda que l'espectador gaudirà de veure-la. Són dos equips que fan una proposta totalment ofensiva, per tant demà s'espera una final amb molts gols.
Esperem que sigui així. La final que es tornarà a jugar a Butarque, que ja va ser seu d'una final Barça-Llevant.
Sí, va ser la final de la Copa del 2021 que va certificar el triplet del Barça. Una final que es va posar de cara pel Barça, que semblava sentenciada amb un 3-0 al descans, però que les granotes van posar a la por al cos amb el 3-2. I és cert que al final el Barça va guanyar 4-2, però que serveixi aquesta final de precedent amb aquest 4-2 final, però amb aquestes ganes del Llevant que mai es va donar per derrotat i que realment doncs, va dificultar el Barça. Veurem què passa demà en quant al marcador i també quina és l'assistència final de Butarque. S'espera una entrada similar a la del dia del Clàssic, i el que sabem és que avui Giraldez ha criticat la manca de planificació de la federació, que va anunciar la seu d'aquesta Final Four amb menys de 20 dies d'antelació. La va anunciar, si no recordo malament, el 29 de desembre. I el resultat, de moment, el que hem vist, doncs 1.000 persones a la primera semifinal i unes 6.000 a la segona, el dia del Clàssic, que és també l'entrada que s'espera de cara a demà.
Si yo pregunto a esta sala quién viene conmigo al cine después del entreno, igual consigo a 2-3 personas. En un partido de fútbol es igual. Cuanto más te planifiques, cuanto más organices, pues más fácil tendrás de que el estadio pueda tener buena imagen.
Doncs Giraldez, que ha estat contundent, la veritat. Ha picat el crustó de la Federació Espanyola i ha dit el que pensa ell i pensa la majoria d'aficionats del futbol. 11 del Barça per demà, suposo que Laia hi ha poca història, no? Poc misteri.
11 de gala, el mateix que semifinals, aquesta és l'aposta del departament, amb Cata Colla a la porteria, Lucy Brons, Paredes, Engen i Ona Batlle en defensa, Keira Walsh, Patrie, tant al mig del camp, i al davant Graham Hansen, Mariona i Salma. La veritat és que ara mateix és l'11 de gala del Barça i si veus les semifinals totes les jugadores van estar a un altíssim nivell, per tant difícil que hi hagi canvis de cara a l'11 inicial de demà.
Qui xiularà demà, Laia?
Xiularà Olatz i Rivera Olmedo, que serà l'àrbitre principal, i al VAR hi haurà Eugenia Gil Soriano.
M'hauria d'apostar alguna cosa, que demà el Barça guanya la Supercopa d'Espanya Femenina de Futbol. Creus que hi pot haver sorpresa, Martínez, o no?
Home, jo crec que no, no? I pràcticament ayer allò es paga 1-0-0-1, no? Que guanya el Barça. Per mi, favoritíssim el Barça.
Sí, no estoy con Ferran. Me cuesta mucho aportar algo mejor, o sea, es que no...
Sí,
no...
sí, néculo.
Sí, sería un, no sé, milagro, no sé. No, todavía el fútbol femenino no está en esa situación donde un rival como el Levante puede poner en peligro al Barça.
S'hauria de donar, per exemple, Juan, s'hauria jugada al minut 4, expulsada la portera del Barça, no? I se li ha donat un partit molt estrany,
molt,
no?
Molt raro. O sea, expulsada en un penalti, o sea, que ja salgas perdiendo 1-0-1.
Que pot passar, eh? Que això és futbol, sí, i ho hem dit abans, no?
Que Paredes se vuelva loca i proteste i tenga amarilla, o sea, que ja juegue todo el partido condicionada. Bueno, sí. Muchas cosas muy raras, aparte de un equipo con muchos recursos, el Barça. Muy trabajado, con, no sé, muy buenos jugadores adelante. Es muy difícil.
Y amb la fam, també. Avui hem escoltat Paredes dient que...
Aquest pòquer, eh?
Que volia el pòquer i tenen el pòquer entre seia i seia i crec que anirà per ell.
Sí, sí. Vaja, la Lliga s'ha de guanyar, però està guanyada. 9 punts de diferència amb Llevant i Real Madrid. A la Copa els ha tocat el Sevilla als quarts de final de la Copa de la Reina, a casa, més. Vull dir que vas tenir un sorteig benèvol.
Que no s'equivoquen con la... con l'alineació.
Exacte, vigilar una mica amb l'alineació, eh? Que no fer alineació indeguda. I sí, el gran dubte després és la mare dels ous, la Champions, no? Que ja veurem què passa. Però a veure què passa demà en aquesta final a partir de les 8 del vespre. Avui, Laia, el Barça ha tornat a rebre premis d'aquesta gala del Soccer Awards que es fa a Dubai, que, en fi, és pràcticament la gala de Jorge Mendes, no? I els seus col·legues, no?
Jorge Mendes, que ha estat designat com el millor representant de futbolistes de la temporada.
Sí, i Cristiano amb el Premi Maradona o alguna cosa així. No
Premi
sé,
Maradona,
no sé
Premi per... Millor Futbolista d'Aràbia, Premi Màxim Golejador, és a dir, li han donat tots els premis que hi havia així que sobraven, que no tenien cap candidat, sí, clar, doncs li han donat a Cristiano Ronaldo.
Increïble.
En fi, Aitana ha estat designada com a millor jugadora del 2023, aquí no hi ha discussió, i el Barça femení ha tornat a ser el millor club femení del món. Allà hi havia a la gala el directiu Xavier Puig, que ha recollit els premis, i vola directe d'Aràbia de Dubai cap a Madrid. Demà serà aquí en directe a Butarque per donar suport a l'equip, i també s'espera que hi hagi el president Joan Laporta i, com hem dit, també les lesionades del Barça, que viatjaran al matí per estar amb les seves companyes.
Molt bé, doncs això serà a partir de demà, a partir de les 8 del vespre. Ens hi posarem també a partir de les 8 amb la Laia Coll des de Butarque. Clar, ara estava pensant, Jonathan Giraldes ha criticat l'assistència. Demà fins i tot ha de ser pitjor que el clàssic, el que hem de veure a Butarque, o no?
S'espera una entrada similar a la del dia del clàssic, és a dir, 6.000, 7.000 espectadors. El que està clar és que Butarque és un estadi amb capacitat per 12.500 espectadors, està tocada a Madrid. El que no té sentit és que fa dos anys hi haguessin més de 91.000 persones veient un Barça-Madrid al Camp Nou, que fa tres mesos n'hi haguessin 38.000 a Montjuïc, i que ara no siguis capaç d'omplir aquest estadi amb 12.500 persones de capacitat, ja sigui una semifinal Llevant-Atlètic de Madrid i sigui una final Barça-Llevant o un clàssic.
Sí, l'altre dia ho vaig buscar, no se sap on es jugarà la final de la Copa de la Reina.
Bé, és que sense anar més lluny, aquesta Supercopa es va anunciar amb menys de 20 dies d'antelació.
Sí, sí, sí. Vull dir que, però que tampoc, és a dir, tampoc n'aprenen i tampoc fan cap interès per aprendre'n. Que la Copa de la... És a dir, la Copa al final encara és més important que la Supercopa. Totes són importants, però és la Copa de la Reina, doncs tampoc, no se sap quan es jugarà.
I ja no està Rubiales.
No, i ja no està... Ja no hi és Luis Rubiales i...
Encara no sabem si Rocha, Pedro Rocha, el president en funcions de la Federació Espanyola, serà demà a votar que o no. La Federació no ho ha sabut confirmar. Veurem
la porta sí, per això.
Sí?
En principi se l'espera. Se l'espera, és la voluntat que el president Joan Laporta estigui aquí. I també pendents demà de quina és l'entrega de medalles, que recordem que la Supercopa de l'any passat, que es va jugar a Mèrida, les futbolistes del Barça, les campiones de la Supercopa, es van haver d'agafar una per una la medalla i penjar-se-les elles mateixes. Veurem si això ha millorat o no aquesta temporada.
No sé si Pedro Rocha té alguna cosa millor que assistir a la final de la Supercopa d'Espanya. No ho sé. Aràbia sí que se'l va veure a la Supercopa d'Espanya masculina. Laia, demà m'ho expliquem. Gràcies.
Bona nit.
Bona nit. Adéu. Quatre minuts per sobre dos quarts d'una. Va, que rematarem la tertúlia amb l'actualitat de l'Espanyol, que demà té partit, Aguilar, demà sí. A dos quarts de set de la tarda, si no vaig errat.
Correcte.
Espanyol-Vilareal B, contra el filial del Vilareal, un Espanyol que es manté a prop de la zona noble, però que presenta ara mateix un dels moments més delicats del curs.
Perquè suma 5 partits seguits sense guanyar, perquè no aconsegueix convèncer amb la proposta i perquè la classificació s'està ajustant tant que l'equip, com dius, és quart, sí, a 3 punts de l'ascens directe, sí, però també tan sols 2 punts per sobre del desè classificat. Tot està molt ajustat. I demà visita l'Stage Front a 6:45 al Villarreal B, que és 17è, però que l'anada va sotmetre una de les derrotes més doloroses del curs a l'Espanyol i, de fet, la que va precipitar la davallada del projecte de Luis García fins a ser destituït. Per tot plegat, compte el que se li ha preguntat avui a Lluís Miquel Ramis. Li han preguntat que, tenint en compte el context i els arguments que es van donar per fer fora a Luis, creu que demà a jugar al càrrec?
No, no sé, es una reflexión no para mí. Todo esto no sé para quién es, pero la pregunta y la reflexión no veo que me la tengas que hacer a mí. Bueno, lo del cargo evidentemente sí, lo de anterior no es una pregunta ni una reflexión que yo tenga que entender. Con respecte a la pregunta, que si és directa, no, estoy tranquilísimo y siento la confianza del club.
Doncs diu, està molt tranquil Ramis. Per cert, amb el mercat molt fred, sembla difícil que arribi a curt termini reforços. Centrat en la plantilla actual, Ramis, però amb un missatge a navegants. Els que surten de la banqueta han de portar més, i ells ja ho saben.
Me gustaría que fuera de más rendimiento. Los jugadores lo saben. Tú eres el segundo, ellos los primeros. Lo saben. Ahí hay que dar un plus. Ahí hay que dar un plus, y no solo de este partido, ¿eh? Somos un buen equipo, tenemos buenos jugadores, y yo tengo que conseguir que le den la misma importancia, sabiendo que no es fácil y sé de lo que hablo, jugar 1, 2, 3, 5 o 100.
Amb una única baixa de mala, de Nico Melamed, arbitratge de Rafael Sánchez López, Alvar, Aitor, Gorostegui, Fernández.
Demà, a partir de 6:45, us explicarem també aquest partit directe al Superesports de RAC1. Gràcies, Dani.
Fins ara.
I gràcies també al Ferran Martínez, al Juan Irigoyen i al Toni Joan Martí. Divendres que ve, el Barça haurà passat ja pel Benito Villamarín i per Sant Mamés. El que he anomenat jo la prova del cotó, per veure cap on va el projecte de Xavi, i que després també el Ferran Martínez ha comentat que era tan i tan important, no només per Xavi, sinó per tot el club en definitiva i en general. Veurem què passa.
Un referent de Ferran Martínez.
Sempre, sí. Sempre. Per tots, Juan. Per tu també,
eh? Un impostor, tio.
Per mi, sobretot.
Creus que podries fer el dia que us retrobeu i tot això, faries un vídeo com el que ha fet Luis Suárez amb Messi, així tan emotiu?
Ja no creus separar? Seguim juntos?
No, però el dia que us retrobeu. El dia que us retrobeu.
Lo
haría un poco más...
No ho separareu mai, eh?
Más verídico que de Luis Suárez.
Més verídic?
Si ens fas fora, marxarem junts a un altre lloc. Buscarem un altre equip.
De moment no us mereixeu la renovació. Ferran, Juan, Toni, una abraçada.
Una abraçada.
Una pausa i de seguida, quan tornem, obrim i fem la volta al món amb el camí i el Naveira. Parlem una mica de futbol internacional. Ara tornem.
RAC 1.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Aquest mes de gener a la xarxa Fort de Catalunya estem de rebaixes. Aprofita l'oportunitat i emporta't ara el nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Sí, sí, ho has sentit bé. El nou Ford Kuga etiqueta 0 amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat és cosa de Ford.
RAC 1.
Over to Jordi Alba, what a touch! Messi!
L'uragano Victor!
And Haaland goes for goal! Haaland scores!
Passo cruzado, bola molto fuori, mi trovo aquí! Extraordinaire!
La volta al món.
Oh, no,
Recte final del Tu diràs, voltem pel món com sempre amb en Joan Camí. Hola Joan, bona nit.
Hola Ballera, bona nit.
I amb el Naveira, hola Jaume, bona nit.
Què tal, Ballera, bona nit.
Bona nit. A veure, una de les notícies de la setmana, crec que sense cap mena de dubte, ha estat la destitució de José Mourinho com a entrenador de la Roma. T'ha sorprès a tu, Camí, aquesta destitució, no?
No gaire, no gaire. Tenint en compte la dinàmica que tenia la Roma, que portava la Roma darrerament, després de perdre també el derbi contra Lazio, mala classificació a la Sèrie A. És cert que Mourinho li ha permès guanyar títols a la Roma, aquella final de la Conference, aquella final de l'Europa League l'any passat contra el Sevilla, és a dir, la trajectòria no ha estat pas dolenta, però sí que és cert que, si ens fixem en els registres actuals, doncs no estava bé. Jo sempre soc partidari de deixar temps als entrenadors, i que tinguin tot el temps del món, però és cert que avui dia en el futbol professional, doncs, a la que no hi ha bons resultats, moltes vegades s'acaben doncs, prenent aquestes decisions. En qualsevol cas, veiem també la reacció de Mourinho, no?, que és un personatge, ho dic en el bon i en el mal sentit, no ha estat una mala reacció davant d'una nova destitució. Jo crec que intueixo, interpreto que ell també ja s'ho ensumava d'alguna manera, i bé, la sensació que em queda és que hi ha un vincle molt fort entre el club, la ciutat i José Mourinho.
Sí, que ja va marxar també, que ara va ser més forta emocionalment a la seva sortida de l'Inter de Milà, de l'altre club d'Itàlia al qual ha entrenat. Es parla ara, Jaume, que està en negociacions amb l'Al-Shabaab de l'Aràbia Saudita. Home, quadra bastant, no?, ja que la seva edat marxi cap allà. El que no em quadra tant és l'equip, perquè no sembla que sigui un equip punter de l'Aràbia Saudita.
No. O sigui, al final el destí doncs és un país que està posant doncs moltíssims diners en el futbol, ja ho sabem bé, però no l'ha trucat cap dels quatre equips que està més o que estan més destinats a fer coses grans al futbol saudita i al futbol asiàtic, no?, que són els quatre equips que són propietat de l'Estat. I bé, doncs això al final no fa més que confirmar una mica la devaluació de la carrera de Mourinho, que és veritat que va guanyar aquella Conference League, que és veritat que l'any passat va arribar a la final de l'Europa League, però que jo crec que s'explica també la seva destitució de la Roma doncs perquè el campionat local, en una lliga on cada cop hi ha més equips que rendeixen a molt bon nivell i que lluiten doncs per les places de Champions, doncs Mourinho no ha sigut capaç de donar-li un rendiment un rendiment diferencial a la seva plantilla, que jo crec que aquest any era molt bona, i que bé, doncs al final quan veus que la Roma no guanya cap partit pràcticament contra els rivals de la seva lliga, doncs evidentment això acaba una mica minant la confiança en el seu entrenador.
El substitut de Mourinho serà Daniele De Rossi, aposta de futur per un exfutbolista que només té una experiència com a entrenador de la Sèrie B, amb l'Espal, també a Itàlia. No sé si et sobta tot plegat, Joan, que s'aposti per Daniele De Rossi, tenint en compte la poca experiència que té, al més alt nivell, perquè ha entrenat a la segona italiana.
Sí i no, és a dir, és un tipus d'aposta el apostar, valgui la redundància, per llegendes dels clubs que hem vist darrerament en els últims anys, moltes vegades en moltes situacions, normalment a mitges temporades, no?, quan els equips no van bé i necessiten un revulsiu, i sempre es creu, no?, que portar una llegenda que coneix la casa, el club, que ja ha estat, doncs podrà capgirar la situació. Però aprofitant aquest exemple, i encara que el que deia ara no té res a veure i de fet és tot el contrari, crec que cada cop estem veient també i començarem a veure en els propers anys que menys apostes d'aquest estil. Això no vol dir que no hi hagi llegendes dels clubs que hagin estat grans jugadors que puguin ser grans entrenadors, no és una fórmula exacta, evidentment que pot passar. De la mateixa manera que també pot passar, està passant i passarà, que gent que no ha estat futbolista professional, que no s'ha estat un vestidor d'elit, pugui liderar un dels grans equips o pugui liderar equips en el futbol professional. El futbol evoluciona, cada cop la gent està més formada, cada cop hi ha més inquietud, i crec que cada cop veurem més aquesta tendència, no?, apostar per perfils diferents, que no sempre siguin llegendes, però evidentment això no treu que segueixi havent jugadors que es vulguin formar, que tinguin interès per entrenar i siguin grans entrenadors, i gent que no ho hagi estat, que no hagi trepitjat mai un vestidor professional i que s'acabi consolidant.
És interessant la reflexió que fa en Joan, tenint en compte especialment el que pugui passar en els pròxims anys. La Roma, de moment, ha volgut seguir una mica l'estil tradicional. També ens vol parlar avui el Naveira una mica del romanticisme del futbol, que no ha desaparegut, Jaume, encara que hi hagi tot això del futbol modern, etc, etc. Avui una mica de romanticisme, perquè abans que parlàvem del possible fitxatge de Mourinho per l'Aràbia Saudita, i tant que s'està relacionant a tants futbolistes amb l'Aràbia Saudita, compte que n'hi ha un, Jaume, que aquesta mateixa setmana ha fet el camí inverge. Que hi va anar, no li va agradar del tot, i ha dit, escolta, me n'entorno. És l'exfutbolista del Liverpool, excapità Jordan Henderson,
Sí, Henderson és el primer jugador procedent de les grans lligues europees que marxa d'Aràbia Saudita després de l'onada de fitxatges de l'últim estiu, i ho fa després de trencar un contracte que l'unia a l'Etifac, un club de mitja taula de la Lliga Saudita, per 3 anys i que el permetia guanyar gairebé 14 milions d'euros per temporada. Henderson ha fitxat per l'Ajax, que no viu la seva millor temporada, de fet són 5ens a l'Eredivisie, van quedar eliminats de la Copa per un equip amateur, però bé, poden tenir una oportunitat certament atractiva d'arribar lluny a la Conference League. Ja feia dies que es parlava de les seves ganes de tornar a Europa, i en alguns mitjans anglesos s'han publicat alguns detalls dels motius de la seva marxa, que radiquen en una mala adaptació a tots els nivells. Les altes temperatures d'Aràbia Saudita, les instal·lacions del club, els partits amb assistències molt baixes. De fet, en aquests mitjans anglesos es recorda especialment un on hi van anar menys de 700 persones. La gran diferència que hi ha entre els 4 clubs que són propietat de l'Estat i els altres 14 que ha jugat la Lliga, que és el cas de Henderson, jugava un d'aquests equips que no és propietat de l'Estat, i fins i tot doncs, també la vida familiar. No? El Daily Mail, de fet, explicaven que la dona de Henderson va ser xiulada per dones saudites a un centre comercial quan ella i Henderson acabaven d'arribar, perquè, doncs, com diem, la dona de Henderson anava amb roba d'estiu i deixava a la vista braços i cames en un país on les dones doncs, han de complir normes molt estrictes pel que fa doncs, a la seva manera de vestir. Clar, al final, Henderson també cal dir que una conseqüència negativa a la qual s'ha enfrontat després de marxar a l'Aràbia Saudita és que ell era un model de tolerància i de respecte especialment dels drets LGTB a Anglaterra, no? I dins del que és el món del futbol. És un dels futbolistes que s'havia pronunciat d'una manera més inequívoca a favor d'aquest col·lectiu, però els diners saudites doncs, el van fer anar cap a un país on l'homosexualitat està prohibida. De fet, Henderson doncs, va ser xiulat a Wembley quan Anglaterra va disputar els seus últims dos partits com a local, o sigui que Henderson ara haurà d'intentar reconstruir una mica la seva imatge, perquè en certa manera doncs, va quedar com un jugador que va dur a terme una, o que va prendre una decisió una mica hipòcrita.
Sí, mira, avui precisament parlàvem amb Borja Iglesias i li preguntàvem si ell marxaria algun dia a l'Aràbia Saudita i ens deia que no, perquè té uns principis que són molt diferents. Borja Iglesias, que comparat, per exemple, també amb Jordan Henderson, ha estat un dels futbolistes que en els últims anys s'ha mullat més pel col·lectiu LGTBI defensant els seus drets. Vull que sentiu una reflexió de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que està jugant a l'Aràbia Saudita, està jugant a un club de propietat del fons saudita del país. Avui, en aquesta gala, que ja he dit abans que, en fi, no sé per què encara continua existint, bé, sí que ho sé, aquests Globe Soccer Awards, que diguéssim que patrocinen Jorge Méndez, la seva agència, etc. A Dubai, doncs en aquesta gala ha dit avui això, Cristiano.
To be honest, I think the Saudi League...
Sincerament, crec que la Lliga Saudita no és pitjor que la francesa. A la Lliga Francesa tens dos o tres equips amb bon nivell, a la Saudita no, crec que és més competitiva. Poden dir el que vulguin, és la meva opinió, ja hi he jugat una temporada, sé del que parlo. Ara mateix som millors que la Lliga Francesa i seguim millorant.
We still improve.
La Lliga Saudita millor que la francesa. Camina, a veure, què en penseu?
A mi això em sembla una falsetat, no? O sigui, al final, jo crec que Aràbia Saudita, el que dèiem, hi ha una diferència molt gran entre els 4 equips que són propietat de l'Estat i els altres 14. Per tant, doncs et diria que bé, els 4 equips grans doncs sí que podrien ser més o menys homologables o segurament podrien ser millors per jugadors amb els que compten que els equips de la Lliga Francesa, però jo crec que a nivell general... ni de broma. O sigui, jo crec que en general el nivell mig de la Lliga Francesa és més alt que el de la Lliga Saudita.
Estàs d'acord, Camí?
És que per mi no té cap sentit, però el que em sorprèn és a dir, per què aquest atac tan gratuït cap a la Lliga Francesa.
Potser
no?
Perquè no hi ha jugat, no? És l'única Lliga que no hi ha jugat.
Sí, ho pensava, sí. pensava en això, però vaja, amb tots els respectes per Cristiano, no té cap sentit el que ha dit. I no només hi ha dos o tres equips potents, crec que de fet, i ho estem veient en moltes lligues, també a la francesa, cada cop el nivell dels equips és més alt, jugadors, entrenadors, equips que fa uns anys semblava que no podien competir per certes coses, ara ho estan aconseguint. Bé, crec que no s'ha encertat.
I encara una última història romàntica d'aquesta setmana. Segur que recordareu Ivan Perisic, jugador de l'Inter de Milà, del Tottenham, protagonista de la final del Mundial del 2018 amb Croàcia contra França. Gran futbolista. De fet, fins i tot li recordo alguns bons partits contra el Barça a la Lliga de Campions. Per què volem parlar avui d'Ivan Perisic? Doncs perquè ha tornat al seu país, Jaume, i a més ha fitxat per un club molt especial.
Sí, ha tornat... efectivament, ha tornat al club de la seva ciutat, ha tornat al club del qual doncs ell va sortir a la seva pedrera, com és el Hajduk Split, i bé, és un retorn que té un gran valor simbòlic i emocional per ell i per l'afició del Hajduk, perquè és el que diem, Perisic és d'allà i va sortir del club. Ell va marxar molt jove, no va arribar a la Gotam al primer equip. Va marxar al Sochaux, a la Lliga Francesa, amb només 17 anys, i com diem, doncs mai s'ha posat la samarreta del Hajduk Split a nivell absolut, així que el somni del jugador, doncs és per primer cop poder per fi jugar aquest any amb el Hajduk, i a més en una temporada que és molt il·lusionant perquè el Hajduk porta 19 anys sense guanyar la Lliga Croata, que és moltíssim temps, i tenint en compte que el Hajduk és el segon equip més important de Croàcia per darrere del Dinamo de Zagreb. Doncs bé, ara mateix el Hajduk és líder amb 7 punts de diferència sobre el Dinamo. El tema és que el Dinamo té dos partits pendents, per tant aquesta diferència de 7 punts és una mica és una mica no autèntica, per dir-ho així, i bé, doncs realment, clar, aquí s'han donat dues coses, no? O sigui, el Hajduk està invertint bastants diners els últims anys per millorar el seu equip, ha portat altres jugadors doncs que són de la zona o que són de Split, com Nikola Kalinic, que fa unes setmanes parlàvem d'ell perquè s'havia ofert a cobrar només un euro d'aquí fins a final de temporada, i després tenim també el cas de Marco Livaja, que ja porta més temps al club i que també és de Split i que és la gran estrella i el gran referent de l'equip, aquest jugador que va passar per les Palmes o per l'Inter, no? Així que bé, doncs un futbolista Perisic, això sí, que cal dir que no li serà fàcil poder jugar amb el Hajduk, perquè es va trencar els lligaments creuats al setembre, i per tant, bé, sembla que la seva recuperació va per bon camí, però pot anar una mica al límit, el fet de que pugui jugar abans que la Lliga s'acabi. Veurem si la història té final feliç. La temporada s'acaba el 25 de maig, o sigui que aquest és una mica el límit que té Perisic, doncs, per poder enfundar-se la samarreta del Hajduk Split i poder jugar uns minuts a la Lliga que el Hajduk doncs tant desitja.
Home, Farem que sí, com a mínim, no? Si no, malament rai. Acabarem, com sempre, amb els jugadors que d'aquí uns anys faran la volta al món. Camí, quin és el teu avui?
No és molt jove, perquè és del 2001. No està una de les grans lligues. És Igor Thiago, davanter centre del Bruges. L'han fitxat aquest any del Ludogorets. El van fitxar del Brasil, de la Sèrie B, és d'allà. I, ostres, està sent un dels davanters més en forma del futbol europeu. Només porta 6 mesos al Bruges, davanter de 1,91 m, que em recorda molt, precisament avui que hem parlat amb Borja Iglesias, a Borja Iglesias, aquest tipus de davanter que tu el veus que sembla que ha de ser un davanter molt pesat, que li costa moure's en espais reduïts, però que després tenen una potència que marca diferències. Doncs Igor Thiago és exactament aquest perfil, amb un afegit que és un grandíssim rematador de cap. Ha marcat molts gols, 11 aquest any a la Lliga, també està jugant competició europea amb el Bruges, i no tinc cap dubte que la temporada que veu d'aquí un parell d'anys estarà una de les 5 grans lligues. Jo el veig molt a la Bundesliga pel perfil de davanter físic que és, i a més és un davanter que està evolucionant molt en altres aspectes del joc, cada cop associant-se més amb els seus companys. En definitiva, doncs un perfil molt interessant, i el més important, té gol, que avui dia això és el que més es busca.
Igor Thiago, el nom d'en Joan, el teu Jaume per rematar-ho?
Doncs mira, jo em quedaré amb Kenan Yildiz, jugador turc de la Juventus, té només 18 anys i és un futbolista que jo l'havia vist a la Youth League i que, bé, estava mostrant ara un registre diferent a nivell absolut del que coneixíem d'ell a juvenils, no? Kenan Yildiz era un extrem esquerre alt, ràpid, amb capacitat per regatejar, doncs amb un jugador que tirava moltes diagonals per anar directament a l'àrea i finalitzar, i ara doncs és un jugador que està entrant a la punta de l'atac i que fet 3 gols als últims 6 partits. Com dic, és molt jove, és del 2005, o sigui que un jugador que està entrenant força a poc a la Juventus i que està destacant. Kenan Yildiz, que ja ha sigut també internacional amb la selecció turca, tot i la seva curta edat.
Doncs Igor Thiago i Kenan Yildiz, el turc, els noms d'avui, que d'aquí uns anys potser faran la volta al món, a veure si l'encerten el camí al... i el Naveira. Nosaltres ho deixarem aquí, de divendres que ve, com sempre, més volta al món i més futbol internacional. Gràcies, Camí, gràcies, Naveira.
Gràcies, bona nit.
I després del futbol internacional encara tenim alguns minuts per parlar, per exemple, del Rally Dakar. Avui s'ha acabat el Rally Dakar amb la victòria de Carlos Sainz i del català Lucas Cruz en la categoria de cotxes, Albert Ferran. Bona nit.
Bona nit, sí. L'última etapa havia de ser un tràmit i així ha estat. Ha servit perquè el binomi Sainz-Cruz assaborís la seva quarta victòria del Dakar 2010, 2018, 2020 i 2024. Quatre victòries, a més, amb quatre marques diferents, amb Volkswagen, amb Peugeot, Mini i ara Audi. El català Lucas Cruz estava molt satisfet i en declaracions a la Televisió de Catalunya confia en poder tenir més oportunitats per eixamplar aquesta xifra.
Quatre victòries, quatre cotxes diferents, quatre marques diferents. Jo crec que és una gesta difícil de superar, no? S'ha d'estar supercontent, el projecte, hem treballat moltíssim en el projecte, no era un projecte fàcil. Jo, per la meva part, m'agradaria continuar disfrutant d'aquesta feina, que és la que m'agrada.
Lucas Cruz, 49 anys, i Carlos Sainz, 61. És el pilot més veterà que guanya el Dakar en cotxes i el primer que s'imposa amb un vehicle híbrid, com recordava el madrileny, després de creuar la línia de meta.
Muy, muy contento, como os podéis imaginar. Ganar el Dakar con este coche, especialmente con la cuarta marca diferente, con este coche tan especial, que hay tanta gente que ha puesto tanto esfuerzo en conseguirlo, y en la última bala que teníamos lo hemos conseguido.
Són quatre títols de Sainz en categoria de cotxes, per tant, el madrileny iguala els quatre Dakars del mític Ari Vatanen i només té per davant el qatarià Nasser Al-Attiyah, que en suma 5, i Stéphane Peterhansel, el francès, conegut com a Monsieur Dakar, ha guanyat 8 Dakars en cotxes, a més dels 6 en motos. Per tant, n'ha guanyat un total de 14. Pel que fa a la resta de catalans, més enllà de Lucas Cruz, la millor Laia Sanz, 15a a la general. Avui ha guanyat un parell de posicions i, per tant, ha acabat el top 15 de la general. I també s'ha de destacar que ha pujat al podi en la seva categoria, tercera en 4x2. Gran classificació de la pilot de Corbera de Llobregat, que ha anat clarament de menys a més.
No, un 10 no, perquè sempre es poden fer millor les coses, però estem superorgullosos. Jo crec que hem demostrat que podem estar molt més davant. Ens han passat cosetes, que aquesta segona setmana no ens ha acabat deixar de tenir premi d'alguna etapa molt bona, però igualment sabem que podem estar més endavant. Un gran resultat que hagués firmat, per suposat, abans de començar, i supercontenta també el Gerri, que ha fet una gran feina, i tot l'equip Estara també us han currat molt perquè ara estiguem aquí.
Parlava del Gerri, que és el seu copilot, Maurizio Gerini. Han acabat amb la sensació que, de cara al futur, poden millorar aquesta 15a posició. Mentrestant, Isidre Esteve ha tingut un Dakar més complicat, ho hem anat explicant tots aquests dies, amb molts problemes mecànics al seu Toyota, ha acabat finalitzant el lloc 80, i Nani Roma ha acabat el rally en aquest format Dakar Experience perquè, com ja sabeu, va haver d'abandonar fa 6 dies també per un problema mecànic i per un accident.
Això en la categoria de cotxes. De la resta, què destaquem?
Doncs mira, que el nord-americà Ricky Brabe ha guanyat en motos després d'un interessant duel amb el pilot de Botswana Ross Brank i el francès Van Beveren, i que la pilot de Burgos, Cristina Gutiérrez, s'ha imposat en la categoria de Challenger. Pràcticament no tenia opcions en aquesta darrera etapa, perquè el líder i company d'equip Mitch Guthrie tenia un còmode avantatge, només un problema mecànic, problema tècnic, hauria permès Gutiérrez aconseguir la victòria de general, i és el que ha passat.
Ja ha passat.
El líder ha perdut una minutada, no s'ha recuperat dels problemes que ha tingut durant aquesta darrera jornada, i per tant, Cristina Gutiérrez ha guanyat aquesta categoria Challenger i es converteix en la segona dona que triomfa al Dakar. Només ho havia aconseguit Jutta Kleinschmidt el 2001 en categoria de cotxes, a la categoria reina de cotxes, i per tant ha fet història Cristina Gutiérrez, segona dona que guanya una de les categories del Dakar.
Això és el que ha passat. El Dakar, que avui ha acabat, demà, per exemple, Carlos Sainz i Lucas Cruz tornen cap a Madrid, on oferiran a la tarda una roda de premsa davant els mitjans. Això el Dakar. El bàsquet, sí, tira. Soni, no?
I que tant.
Soni la música de l'Eurolliga.
Que soni.
Avui que hem tingut notícia de les grosses, ho dèiem a l'inici, ha perdut el Madrid. Ho ha fet de 24, és la pitjor derrota dels blancs en 3 anys a Europa i suma 2 ensopegades consecutives.
Sembla que el destí de Barça i Madrid acostumen a anar de la mà, i si ahir l'equip blaugrana perdia a Turquia 98-74 davant l'Efes, avui els blancs han perdut pel mateix resultat a Mònaco. Exactament el mateix, o com a mínim, Gerard, això diu l'estadística de l'Eurolliga, perquè si hores d'ara llegiu algunes cròniques, hi ha gent que, o hi ha mitjans que situen el 98-76 l'Eurolliga, res a 98-74. I després de caure també a l'anterior partit a Múrcia. Per tant, són 2 derrotes seguides. Xus Mateo, tècnic del Madrid.
Right now we are a little bit in a bad moment.
Reconeixent que l'equip està en un mal moment, afegeixo jo, segurament en el pitjor moment de la temporada, també per les lesions, i assegurant que es tracta d'un sol partit i que si s'han oblidat ràpidament les victòries, també s'ha d'oblidar la derrota. El Madrid suma 19 victòries, es manté a 4 del Barça en una bona jornada per l'equip blaugrana, perquè Fenerbahçe ha perdut contra pronòstic d'abans el Guiris i no ha retallat distàncies. En canvi, si retalla distàncies Panathinaikos, se situa un partit després de guanyar avui el Partizan.
Això del que ha passat avui, demà arrenquen les jornades de la Lliga CB i també de la Lliga Femenina.
Amb 4 partits per als catalans, 2 a la jornada, 19 a la CB, tots 2 al torn de nit, 3:15 Joventut de Badalona Unicaja, arriba l'equip que suma una ratxa històrica de 14 victòries seguides, i Palència Manresa, el CUE, rep l'equip vegenc a la Lliga Femenina, juguen un i cadí després de l'eliminatòria europea, duel directe de les gironines a les 5 de la tarda a la pista de l'Estudiantes. El Cadí visita mitja hora més tard el Celta. Avui, per cert, que hem sabut que el Barça Sant Feliuenc perdrà un mes més Paula Ginso, després d'haver passat per quiròfan per una lesió a l'espatlla esquerra.
Demà ho expliquem, com va aquesta jornada basquetbolística de dissabte. Que vagi bé, Dani. Bona nit. Un minut per sobre de la una. I en hoquei herba, la selecció espanyola masculina ha aconseguit avui el bitllet pels Jocs de París d'aquest estiu, Albert.
Sí, ahir ho va aconseguir el combinat femení, superant Irlanda al shootout, i avui la selecció espanyola masculina també s'ha classificat contra el mateix rival, Irlanda, però amb un 2-0 al final del temps reglamentari. Partit molt igualat, que ha desequilibrat el conjunt espanyol amb 2 gols al tercer quart. Marc Reiner és un dels catalans del combinat espanyol en declaracions a RAC1.
La veritat és que estem molt contents i tots molt orgullosos d'haver aconseguit el pas a les Olimpiades, que era el que ens havien proposat i el que portàvem tant de temps treballant darrere, no? La veritat és que ha vingut la marea naranja des de San Fernando, ens han animat tot el partit a full i ho hem celebrat amb ells. Estem molt orgullosos, molt contents.
Doncs déu-n'hi-do, 24 hores d'èxit per l'hoquei herba català, per l'hoquei herba espanyol. De fet, en una setmana en què 3 equips amb majoria de jugadors catalans s'ha classificat pels Jocs. Primer ho ha aconseguit l'equip masculí de waterpolo, l'equip Espanya masculina de waterpolo, i aquests últims 2 dies ho han aconseguit els equips d'hoquei herba, tant masculí com femení. Això vol dir que aproximadament uns 25 catalans que es pugen al carro dels Jocs d'aquest estiu.
Fantàstic, doncs com més millor, sí senyor.
I tant.
Com més millor, ara a veure què passa també amb els equips d'handbol, que tenen el preolímpic, i de bàsquet. El preolímpic, per exemple, el bàsquet masculí és el mes de juliol. Crec que principis de juliol, perquè és l'únic...
Poques setmanes abans dels Jocs.
Sí. És l'únic forat que han trobat perquè es disputi. A València, la selecció espanyola en aquest cas. I quan passen 3 minuts de la una, ha arrencat ja, o està a punt de fer-ho, perquè hi ha alguns partits que arrenquen a la una quan passen 5 minuts de la una, però està a punt de començar una nova jornada a l'Open d'Austràlia de tenis. Per aquells que després del Tudiràs encara no tenen son, Albert, què destaquem d'aquesta jornada?
Doncs, a veure, bàsicament el partit de tercera ronda, Carlos Alcaraz, que juga contra el xinès Juncheng Shang, que és el número 140 del rànquing ATP. De fet, juga al torneig gràcies a una invitació, una wild card. Sobre el paper hauria de ser un partit assequible o molt assequible pel tenista murcià. Això serà cap a 3:45 de la matinada. Abans hi ha un partit del quadre femení, i quan s'acabi aquest partit que arrenca a les 2, doncs això, sobre quarts de quatre, si el partit s'estira més, doncs a les quatre de la matinada es disputarà aquest Carlos Alcaraz Juncheng Shang. El quadre masculí també juga l'alemany Zverev, sisè cap de sèrie contra el nord-americà Michelsen, o Daniil Medvedev, el tercer cap de sèrie contra el canadenc Ogier Aliassime. El quadre femení juga la número del món, Iga Swiatek contra la txeca Noskova. Recordem que ens hem quedat ja sense catalans a la competició individual, perquè, com explicaves a l'inici del Tu diràs, ha perdut Paula Badosa. En canvi, en dobles encara tenim Marcel Granollers, que fem parella amb l'argentí Ceballos, que són cap de sèrie número 4, per tant, amb opcions d'arribar a les rondes finals. Aquesta matinada juguen contra l'alemany Mies i l'australià Smith.
Gràcies, Albert.
Bona nit.
I nosaltres marxarem, mira, en una última hora. Hem començat el programa parlant que s'havia suspès el partit entre el Saragossa i l'Andorra per culpa del temporal, per culpa de la neu que ha caigut durant tot el dia a la capital aragonesa, a Saragossa, que ha fet que la Romareda estigués, la gespa de la Romareda plena de neu. Doncs la federació...